I vinga, anem amb els esports amb el que tanquem aquesta edició d'avui, l'edició també d'aquesta setmana de l'Arellequí. Joel Romero, molt bon dia.
Bon dia.
El Joel Romero va estar al Camp Nou.
Doncs va estar al Camp Nou i també va estar a Prada de Moles en una ocasió històrica en aquest cas, com va ser el partit de Copa del Rei contra el Leganés. Malauradament...
Home, a veure... jo ho dic perquè a Prada de Moles tothom ho va sentir, perquè eres el que locutaves el partit. Però allò del Camp Nou igual la gent no ho sabia.
Doncs sí, en aquest cas. El que sí que... segurament podríem dir que jo crec que va ser igual de decepcionant, i em permetreu el comentari jocós, l'acció és una mica democràtica amb el partit. Jo crec que van anar una miqueta directament proporcionals totes dues, perquè en quant a material futbolístic, per dir-ho així, la veritat és que el partit va deixar poc suc. Un Barça molt apàtic, un Real Madrid que, i mira que jo sóc culer, i no em costa pas reconèixer-ho, jo crec que va estar molt millor el Madrid, fins a l'entrada d'Arturo Vidal, jo crec que l'equip no va saber tocar la tecla que havien de...
Se li van passar la pressió alta aquella que li estan fent i...
Exacte, i sobretot, com em deia abans, un Barça molt apàtic, no? Molta passivitat a l'hora de pressionar, un Barça defensant amb un bloc baix molt tirat a la porteria de Ter Stegen, que no el va beneficiar en cap moment, perquè el Madrid, amb quatre migcampistes, que també deixa'm dir-te que ja es veia vindre, jo no sé, Valverde, com plantés el partit, però ja es veia vindre que sortirien amb quatre migcampistes, els hi va fer molt mal, bàsicament perquè li va robar la pilota al Barça. I si li robes la pilota al Barça, deixa
malament
de ser una
rai,
mica més Barça, per dir-ho així.
Company, és a les 12 que hi ha el sorteig de Copa?
Sí,
ho dic bé o no?
Si no vaig equivocat, sí. El que passa que ara m'enganxes a mi també una mica desubicat.
Jo crec que sí, que és a les 12, per tant, els equips de tercera i segona B continuaran emparellant-se amb equips, encara no amb els quatre heavies que jugaran la Supercopa, però que molt probablement pot tornar a tocar un equip de primera o segona A, no?
Efectivament, serà curiós veure en tot cas el Leganés quin serà el rival que li pertoca, perquè ens hagués fet una idea... de si Musa Sibide hagués estat una miqueta més encertat o com a mínim hagués tingut una mica més de vista, i em perdonarà el bo de Musa, perquè la veritat és que no es pot tirar un penal així, i més quan t'està jugant tot el que està jugant. Això ja ho va fer Sergio Ramos i tampoc li va sortir bé una vegada.
No, massa bé, no.
Jo crec que ell s'ha equivocat, ell jo crec que ho sap, i això ho comentava Gabri després del partit, que en aquest cas... potser no a títol de club, però a títol personal suposo que això l'ajudarà com a mínim a guanyar amb maduresa i sobretot a guanyar en aquest temple, no? Aquesta famosa paraula que s'utilitza a vegades en esport de cara a pròximes ocasions. El que sí que és veritat és que aquestes coses passen. De fet, veníem uns dies abans de veure la cara de la moneda amb el partit contra el València, que es va capgirar un 0-2 en contra i que es va guanyar el minut 95, i en aquest cas l'altre dia ens va tocar viure la creu amb aquesta derrota als penals a l'últim instant.
I tant, ja que estem parlant del Futbol Club Andorra, quan li toca aquesta setmana?
Doncs li toca diumenge a 6:15 de la tarda al camp de la Nucia.
Que està lluny, em sembla, no?
Sí, és València, perquè ens fem una idea. Són unes 6-8 hores, amb autobús segurament una miqueta més. El que sí que podem dir és que l'equip, a diferència d'altres ocasions, s'ha concentrat, és a dir, des d'ahir porta concentrat. De fet, han viatjat avui, tot i jugar diumenge, i estaran un parell de dies en un hotel. Això ho fan bàsicament per llimar una miqueta tot el mal ambient, no?, que hi pugui haver-hi encara de l'eliminació de Copa, per centrar-se exclusivament en el darrer partit de l'any, perquè aquest ho serà, i sobretot també per entrenar en camp de gespa natural, perquè el camp de la Nucia és un camp de, com bé dic, de gespa natural, la superfície és molt diferent a la de Prada de Moles, per tant, tot el temps que puguis guanyar i entrenar-te allà, evidentment, després el cos i el rendiment ho agraeix. Referent a la Nucia, és un equip que defensa molt bé, de fet és dels equips que menys gols encaixa en aquest grup 3 de segona B, i a més té un entrenador molt mític, per aquells que seguim una miqueta l'actualitat del futbol, com és César Ferrando, molt reconegut sobretot a l'Albacete, a l'època que estava a primera divisió, no el Queso Mecánico, sinó el que va arribar uns anys després. Per tant, un equip amb molta experiència, sobretot també en la línia defensiva, que passa gairebé dels 30 anys tots els jugadors que tenen allà, i un equip atacant, en aquest cas, sobretot els dos extrems i el davanter centre, molt potents a nivell d'experiència i sobretot a nivell de qualitat tècnica, o més molt hàbils. Pel que fa a l'Andorra, comentar que en aquest cas no descarten mirar el mercat d'hivern, que això és una informació important, perquè és probable que tinguem novetats les darreres setmanes. De fet, tampoc descarten sortides. Recordem que l'Andorra ara mateix té una plantilla força llarga, 27 jugadors, que hi han hagut baixes que evidentment han minvat molt el rendiment de l'equip. La darrera d'elles, per exemple, Gilmar Torres, que es va lesionar al partit del Leganés, o Ernest Forgàs, que sembla que pintarà per diversos mesos, si no m'haig equivocat.
Doncs aquesta és una molt mala notícia.
Doncs sí, perquè és el màxim golejador en aquest cas de l'equip. Es va lesionar el dia del València Mestalla i per tant segurament el club haurà de fer alguna incorporació. Segurament, en funció del temps que tingui Ernest Forgàs, una de les incorporacions serà un davanter centre i un migcampista. Fins i tot jo no descarto que en sigui més d'un, perquè evidentment hi ha tres homes amb moltíssims minuts a les cames, com són Rai Marchand, Rubén Bové i Martí Reverola, i evidentment també necessiten descansar, i més enllà del Ludo, ara mateix l'equip no té ningú d'aquest perfil. Per tant, partit important, el que jugarà diumenge a 6:15, en aquest cas al camp de la Nucia, i nova oportunitat del Futbol Club Andorra de millorar les prestacions fora de casa, perquè recordo que venen de dues derrotes seguides a domicili.
Mig horeta abans jugarà el Morabanc Andorra en el Withing Center contra el Reial Madrid i doncs és el 4-3-2-1 per la Copa, o sigui, compte enrere de quatre últimes jornades.
Sí, si parlàvem precisament de la dificultat del repte que tenia l'Andorra, jo crec que el Morabanc, evidentment, no és que tingui un repte difícil, és que té el pitjor repte segurament per davant, juntament amb el Futbol Club, juntament amb el Barça, per què no dir-ho, els dos millors equips del continent europeu, juntament amb Efes, que també està intractable, sobretot a l'Eurolliga. Difícilment, o a mi se'm faria difícil dir quin és el punt feble del Real Madrid, perquè jo crec que no en té.
Quan estan dormint, potser?
Sí, perquè bàsicament, o si se'ls lesionen quatre jugadors de cop a la pista, perquè si no és molt difícil en aquest cas trobar-li debilitats, evidentment les té, i suposo que Ivonne Navarro això ja ho té més que estudiat. Perfil de plantilla, ja ho deia ara, segurament de les millors que hi ha al continent europeu, jugadors han passat NBA, jugadors molt físics, i que aquesta temporada, novament, es mantenen pràcticament imbatibles. De fet, em sembla que han perdut 3 partits, diria, Eurolliga, i 3 partits, diria, també a Lliga Endesa, aproximadament, perquè ara tiro de memòria. Però el que sí que vol fer el Morabanc és precisament mirar de buscar-li les pessigolles. Ja ho va aconseguir l'any passat, amb una gran victòria, i per què no, poder cantar-ho novament enguany.
Pues sí, senyor. Morabanc Andorra, que jugarà a la pista del Real Madrid, i hi ha hagut una miqueta de riff-raff a les xarxes socials, amb la conya habitual del Gabriel Fernández, respecte a Pablo Laso, amb algun missatge dient, home, t'havies guanyat 2 vegades aquesta setmana, no cal que guanyis més, ja.
Sí, és que a més, ells venen de guanyar contra Emporio Milán, i en aquest cas contra Baskonia, ahir a Eurolliga. Ja sabem de l'exigència d'aquest tipus de doble partit cada setmana o de la doble competició, però clar, quan estàs parlant de la plantilla del Real Madrid, que són 15 homes de primera línia mundial, clar, es fa difícil que el factor recuperació o el factor fatiga, per dir-ho així, entri en joc en algun moment. Però si hi ha alguna possibilitat, evidentment, esperem que hi sigui i que sigui al cantó del Madrid.
I tant que sí. Recordem que el Morabanc Andorra és el 7è classificat, però que té les mateixes victòries que el 5è, però també que, ui, que m'ha saltat ara això, aquí les mateixes victòries també que l'11è, per tant...
Hi ha 6 equips en aquest llindar que comentava ara l'Àlex, evidentment cada vegada queden menys partits per encarar la Copa, si no vaig equivocat, si contem el del Madrid, que era 3 més...
El Madrid i 3 més, exacte.
De fet, hi ha visites, per exemple, al camp del Manresa, que segurament sigui un dels partits que puguin ser assequibles. Via
aquí el Casademont, que és un altre partit important.
Sí, també. I aquest també serà un partit complicadíssim, perquè el Saragossa aquesta temporada està espectacular, i l'altre, ara m'ajudaràs perquè no ho recordo gaire bé, sé que és Madrid, Saragossa i Manresa, però em falta un.
Ara te'l dic, perquè tenia aquí preparada la classificació.
Però el que sí que podem dir en aquest cas és que, com bé dic, la classificació està molt apretada, molts equips amb el mateix balanç, i evidentment això complica el repte. Més tenint
penya,
en compte...
La penya ha de venir aquí.
Efectivament. Doncs mira, vindrà un parell de vegades, eh? Perquè sí. Tenint en compte que el sorteig de l'Eurocup també ens ha deparat el conjunt de Carles Duran, els tindrem més que avorrits, eh?
Hi ha partits molt interessants, la veritat, aquesta jornada, eh? Perquè el Baxi Manresa rebrà el València, hi haurà duel català i el Barça, Unicaja a casa de Montsaragossa, o, per exemple, també m'agradaria destacar duel canari entre l'Iberostar i l'Herbalife, i encara un altre partit productiu com és el Baskonia-Burgos. Vull dir que aquesta jornada hi ha partits molt, molt xulos.
Sobretot el més interessant és que Unicaja comenci a guanyar partits, sí o sí, perquè és l'únic que ja té la classificació garantida pel fet de que la Copa s'organitza a Màlaga, i en aquest cas ens interessa que comenci a remuntar la classificació.
Perquè llavors el 8è aniria a la Copa. Perquè si l'Unicaja no està entre els 8 primers, si queda el 12è, per exemple, només anirien els 7 primers.
Efectivament.
I l'Unicaja.
De fet, ahir ahir el president, Gorka Aixàs, ja va manifestar que estava força confiat, que era optimista, referent a les opcions de Copa. És a dir, jo crec que això parla molt bé, no? De com es troba el vestuari anímicament i de que realment consideren que aquest és un objectiu ara mateix prioritari, com no pot ser d'una altra manera, i evidentment també assequible, per què no dir-ho?
Segon equip del Morabanc juga en aquest cas a casa, serà concretament demà dissabte a les 8 del vespre contra el Mataró Parc Boet, un dels dos equips de Mataró. El Morabanc és el novè classificat amb 4 victòries i 8 derrotes, mentre que el Mataró Parc Boet, a veure si el trobo, perquè ho tinc aquí, no l'estic veient. Aquí és el penúltim classificat, únicament ha guanyat 3 partits, un partit menys només, una victòria de diferència entre un i altre.
Si hi ha un partit que s'ha de guanyar, i això és una llei imperable de l'esport, segurament sigui aquest.
Segur.
Perquè és un rival que està pitjor que tu, però aquí també cal tenir en compte una cosa, i és que el Morabanc tampoc passa pel seu millor moment, en aquest cas el filial, tenint en compte que molts dels jugadors han de sortir cap al primer equip per la plaga de lesions.
Tot i que porta 2 victòries consecutives, eh? Vull dir, de les 4 en porta ara una sèrie de 2 seguides.
Però això sempre s'ha comentat, que els filials, evidentment, la seva primera tasca és aportar jugadors al primer equip. I en segon terme, també jo crec que és una qüestió que entendrà tothom, que a mesura que avanci la temporada guanyaran en estabilitat. Això no cal que enganyem a ningú. I jo crec que ara comencen a tocar la tecla Xavi Luque, que tocava l'equip, però clar, també es troba amb un hàndicap interessant, i és que molts dels jugadors estan vestint el primer equip.
Per cert, que en aquests moments estan operant a Barcelona del genoll el Toi Gabriel. Ho dic perquè ho he vist en el Twitter abans d'entrar al quiròfan, l'animal, que Toi Liceu, però el hashtag era Toi Liceu.
Doncs esperem que tot vagi bé, perquè la veritat és un dels homes més importants del filial, i no solament del filial, sinó de la selecció andorrana, que té compromisos d'europeu aquest estiu.
Aquest estiu a Irlanda. Tenim 3 minuts, vull dir que espavila, amic, és la mala notícia.
Ràpidament, l'Enfaf, que juga contra el Sant Cugat aquest dissabte a les 6 a Prada de Moles, per continuar amb aquesta ratxa imperiosa que porten les de José Antonio Martín. També tenim el Sant Julià, de futbol sala, que jugarà contra el Penyes Plugues, ho farà fora de casa a 4:45 el diumenge. Després, en vòlei, tenim el Llars Mundet B, que jugarà contra el Valls d'Andorra, com he dit, fora de casa, demà a 4:45. I en altres tenim diferents coses a tenir en compte. Lluís Marín, que el tenim a les qualis de Cervinia, que de fet s'han suspès per el mal temps, però Lluís Marín està fent molt bon paper. També tenim la primera Copa del Món d'Esquimo a Ushua. En aquest cas, avui hi ha la prova individual i demà hi haurà l'esprint. Convocatòria bàsicament marcada per les baixes, perquè no està ni Xavi Arenys, David Albós ni Juan Prieto, però sí que tenim a molta de la fornada jove, que en aquest cas té la federació, com Sergi Casabella, Gervé Martín, Carles Serra, Marcel Prat i també Andrea Sinfreu. D'altra banda, comentar-te que també aquest cap de setmana hi haurà l'Andros, que comença avui i s'allargarà fins demà, amb pilots especials com per exemple els Espargaró, els germans Espargaró, que els tindrem per allà, a Loïc Berger, a Loïc Bruní, homes importants de la BTT, i a més també tindrem participació andorrana amb el Cristian Espanya, també amb en aquest cas el Raül Ferrer i Marc Font. Estem pendents una miqueta de la climatologia, perquè evidentment també és un aspecte important. De moment ens han dit que no ho suspendran, que mantenen la competició, que recordo que començarà a 4:45, tant avui com demà, i les finals seran a 9:45, però, ja us dic, posem un asterisc, perquè depenent de com vagi el dia, això es pot suspendre. I ja simplement per acabar, Winter Rally, que el tenim el diumenge a partir de les 8 del matí a la carretera del Coll d'Ordino, que habitualment està tancada per aquestes dates, però que l'obriran per celebrar-se, i en aquest cas la Copa d'Espanya de Clubs de Natació, on tindrem a 5 nedadors de la federació, Nàdia Tudó i Mònica Ramírez, que competiran a Barcelona amb el Club Natació Barcelona, a la primera divisió, i en aquest cas Anna Isal, Tomàs Lomero i Patrick Pellegrina, que ho faran a la segona divisió pel Club Natació Lleida, en aquest cas a Madrid.
Doncs completa informació i molt bon resum el que ens ha fet el company. Dilluns repassarem i esperem que hi hagi una bona collita de bons resultats.
De ben segur que sí.
Company, merci.
Fins ara.